Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, encetem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I Malucas, bona tarda.
Molt bona tarda.
Marina Porres, bona tarda.
Bona tarda.
I Agustí Danés, bona tarda.
Bona tarda.
És diferent la ràdio de venir d'allà.
Escolta'm,
de la Moncloa.
Si cada dia que faig un programa fora de l'estudi de Catalunya Ràdio, m'has d'estar preguntant...
No, no vas convidant no. a la Moncloa.
Tu, pues, si te'n vas, per exemple, a Sant Kevin de Vallfosca, doncs jo no et pregunto res. Te'n vas a Vilabella d'Opencor, no et pregunto res.
Però
si te'n vas a Madrid...
Molt bé.
Si te'n vas a Madrid...
Per què? No, què té d'afegit Madrid?
El botó que ens va explicar el Calatrava.
Aquell motor et va agradar, eh?
Em va encantar.
Però allà nosaltres no hi teníem accés, eh?
Ja ho sé, però això que va explicar en Calatrava crec que és molt generós per part seva, és molt divertit. No,
a mi em va fer més gràcia tot el que va explicar de Carmen Calvo, perquè,
sí.
perquè el personal de Moncloa estava escoltant aquella tertúlia, i jo vaig trobar que Calatrava estava una mica deixat anar.
Perquè, a veure, vam quedar, tu i jo vam quedar... Vas dir, Moliner, tu demà no diguis gaire cosa.
No, home, no.
No ens fotim fora de la Moncloa.
No, com a mínim que ens deixin acabar el programa a la Moncloa sense fer-nos fora.
Jo vaig fer res.
Ens vam comportar, però en canvi Calatrava es va deixar anar.
No,
escolta'm, anava... Sí, desfermat.
La dèria de Calatrava. És que ho veig així.
Sí, perquè va dir que si Carmen Calvo parla molt, que si en negociació on hi ha Carmen Calvo fracassa sempre, que si té fama d'enrotllar-se per no dir res...
Per favor.
No, ho va dir tot Calatrava.
Calatrava.
Tens dèria avui?
Sí, per favor.
Vinga.
Aquesta és una gran cançó de Julio Iglesias que hem de dir que va ser parafrasejada per la grandiosa Chus Lampreave en una pel·lícula de Pedro Almodóvar on feia de testimoni de Jehovà, i quan entrava la Carmen Maura amb una maleta, la Chus Lampreave cantava això.
Veus?
Es deia, me va el sonido de las trompetas del juicio final. Per què et poso aquesta cançó? Perquè me va el que han dit Felipe González i José María Aznar de la taula de diàleg.
Ai.
Us ho deixo sentir. És que avui tinc poca cosa a dir, sisplau. Primer de tot, sentirem en Felipe. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?
Una fiera inquieta que me da mi vuelta. Jo aquesta cançó, Felipe González.
Me l'imagino així. Va, posa-me'l.
Yo no quiero eludirlo, que si ayer la reunión y no sé cuánto, pues ayer una reunión y a lo mejor hay otra el mes que viene en la que no pasó nada. No digo nada, formalmente había que no pasó nada. Y en la siguiente, pues probablemente seguirá sin pasar nada.
Digo una cosa, sembla un senyor que s'ha fet sud-americà, ha canviat d'accent, ja no se sent els seus imitadors, i sembla que hagi begut més del compte, que això m'il·lusiona. O sigui, què diu? Nada. Ara sentirem José María Aznar.
Selecció musical d'Empar Moliner, de jutjat de guàrdia.
També te l'imagines així.
Sí. Aquella caricia de otoño. ¿Dónde puedo encontrar aquella caricia de otoño? Aquel deseo de aventura. Va, pasa mal.
Lo que pasó ayer me parece que tiene muy graves consecuencias.
Ay.
No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia, en ese término. Es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español.
Tampoc sembla el seu imitador, Galvany. Jo et podia demanar que me'l tornis a posar, per favor? És que no l'hem sentit bé, equivocant-se.
Bé, no l'hem sentit bé perquè l'has trepitjat tu.
És veritat, per favor.
Lo que pasó ayer me parece que tiene muy graves consecuencias. No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia, en ese término. Es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español.
Ai, senyor.
Els dos expresidents del govern espanyol estan parlant del mateix fet, de la mateixa reunió, de la mateixa taula i de la mateixa negociació engegada ahir pels governs català i espanyol. I l'un diu que ayer no pasó nada, i en la pròxima reunió no va passar nada. I l'altre diu que això d'ahir és devastador per al sistema polític.
I pensa una cosa, que...
O no va passar res, o va ser devastador. Bueno, no, però les dues coses alhora no pot ser.
Com un tsunami que passa i no passa res, però és devastador. Que tots dos han dit una cosa. Diu, tu no lo hubieses hecho y yo tampoco. El què? Dialogar... No ho sé, no ho sé.
Bé, van dialogar amb ETA, tots dos.
Bé, escolta'm...
Quan estaven al govern, és a dir, els governs del Partit Popular i del PSOE van anar fent negociacions amb ETA. Quan ETA matava.
Però m'estàs dient que ETA és millor...
No.
Perquè és molt pitjor la taula de diàleg. La mesa de diàleg és mucho más horrenda.
No, però dic això...
És repugnante.
Tu no l'hubieras hecho... Bé, escolta'm, van negociar amb una banda armada que estava...
Perquè una cosa és ETA i altra cosa és la mesa de diàleg. Chato.
No sé com ho veieu, si sobre això o sobre el que es va produir ahir a la Moncloa, aquesta primera reunió i aquesta obertura d'un període que veurem si és llarg, curt, si és fructífer o no... de negociacions i de reunions, que tindrem mensualment una Madrid i una Barcelona.
Ai, quina il·lusió.
Està bé, jo crec que llavors, si haguéssim de posar una etiqueta, és una bona notícia. O sigui, la taula de diàleg, el sol fet de la reunió ja és una bona notícia. Aquest sol fet. I després que crec que ens deixa algunes ensenyances o algunes lliçons. Una és allò que el temps passa molt de pressa i hi ha moltes variables que afecten. I una és que el que avui no sembla possible no vol dir que demà sigui impossible. Perquè aquesta foto, si ens l'haguessin ensenyada no fa 10 anys, no, fa mig any, hauríem dit, això no pot ser. I, en canvi, han passat un seguit de coses, algunes electorals, unes eleccions a Espanya, amb una majoria insuficient del PSOE, que ha obligat a un govern de coalició que necessita suport parlamentari i Esquerra té aquests vots, que expliquen que hagi pogut passar això. Per tant, i això val també per dir, bueno, és que aquesta taula de diàleg avançarà poc o molt, veurem, el que avui sembla que no és possible no vol dir que hagi de ser impossible. Això una cosa. I una altra cosa que també et dona la idea, havent escoltat també dels dos expresidents espanyols, diguem, els comentaris que fan, que és com molt feble, no? Que cal vigilar molt perquè és com un artefacte molt feble que depèn des d'on es mira, pot ser una palanca que obri la porta d'una possible solució o alhora... pot ser un objecte electoral que serveixi per intentar enderrocar el govern. Per tant, és un artefacte molt feble, allò d'aquelles caixes, no? Fràgil, que estan molt vigilant molt, perquè depèn l'ús que en facin, o qui faci l'aproximació, pot tenir un ús o un altre ús. I una última cosa que també indica, penso que una altra de les bones notícies és que hi hagi una segona reunió, encara que no sigui coordinada, però que hi hagi una segona reunió i un calendari, no? Perquè això serà de llarg recorregut, segur, perquè el que no podem pensar tampoc que ni el president Sánchez ni el president Torra són allò... el mago pop, no? Que es treguin del barret de copa ens traiem la solució. Això no serà així. Però, bueno, s'ha d'anar avançant i, per tant, que hi hagi una segona, jo crec que el global és de dir, això és una bona notícia, aquesta taula de diàleg és una bona notícia.
A veure, jo penso que en relació amb les declaracions dels expresidents, crec que Felipe González actua d'una manera molt deslleial. Jo crec que hi ha paraules que se les hauria realment, o valoracions que les hauria de guardar a casa, no? O comentar-li directament a Pedro Sánchez. I per altra banda, d'Aznar, jo crec que ens ho podem esperar tot d'un president que ens va portar una guerra d'Iraq quan mentia sobre unes armes de destrucció massiva inexistent, i d'un president que va voler mentir a tota la ciutadania espanyola quan els atemptats de l'11M a Madrid atribuint-lo a la banda terrorista ETA. La qual cosa d'Aznar no em sorprèn res. Home, és lo típic i tòpic, no?, que pot dir que es trenca Espanya, s'acaba el món amb aquesta taula de diàleg. Jo també penso que és una bona notícia que s'obri aquesta via de diàleg, perquè crec que els nostres representants públics l'única cosa que poden fer és un servei públic a la ciutadania, siguin políticament de la ideologia que tinguin, i després dialogar i entendre'ns, no? És a dir, portem 10 anys o més amb una situació que no ens en sortim, amb polítics que estan presos, amb situacions molt anòmales per la política, amb una judicialització de la política sense precedents, que en algun moment s'havia de trencar. I jo crec que les imatges d'ahir, home, doncs, treus l'àudio i treus valoracions i dius, home, quina patxoca que fan, no? Allà a la Moncloa, als jardins, tots, no? És a dir, quin clima, quina bona entesa, com a mínim podríem semblar... És a dir, una política és evident que és una política de cara a la galeria, a tots dos els interessa, a Sánchez li interessa tenir uns pressupostos, li interessa governar, és a dir, que tots ens movem per uns interessos, no? En aquest cas, interessos polítics. En qualsevol cas, jo crec que el fet que s'hagin emplaçat, no?, com per properes reunions, hauríem de donar també un vot de confiança amb aquesta continuïtat. No serà una situació a curt termini, jo crec que és a llarg termini, i crec que és una bona notícia per la política en general.
Jo crec que és una metàfora molt bona ara la que has fet amb això de si traiéssim l'àudio és tot el que queda. Doncs a mi sento portar un gerro d'aigua freda al tema, però em sembla que és bastant això, que no és una... O sigui, que és més un escenari que no pas una cosa de política concreta i que es pot relativitzar molt això de si estan fent un servei públic amb això o és simplement una campanya electoral allargada. Jo en aquesta taula de diàleg la veritat és que hi confio molt poc, perquè crec que no estan en un pla d'igualtat les dues bandes de la taula. O sigui, crec que no, que el govern català ja ha demostrat que té molt poca cosa a demanar, i a més cada vegada que va demanar alguna cosa rebaixen més les expectatives, i jo crec que és una cosa que hem anat veient progressivament. Però el que passa és que això, o sigui, que alguna cosa s'ha d'anar fent per anar tirant, i que aquest és una escenificació que almenys queda bé. I a més, amb aquestes declaracions que hem sentit dels dos expresidents, clar, a part els hi fan la campanya, perquè amb aquestes declaracions pujades de to, per molt que no tinguis res explicada com anar a la reunió, només les reaccions a la reunió ja són un tema en si. Vull dir que importa menys el contingut si només pel fet de seure allà hi ha aquestes reaccions, no?
Pues s'hauria de donar, jo crec, aquest vot de
sí,
confiança
de
sí, i de marge, tenint en compte això, no? Que diguem que és el primer dia, que s'haurà d'anar avançant, que s'hauran de concretar coses, que segurament tothom haurà de fer un pas enrere, si és que un dia hi ha d'haver una solució que hauria de ser-hi, i s'han fet avenços, hem fet avenços, ni que sigui en la nomenclatura. Vull dir, el parlar de conflicte polític...
Però és la meva opinió, eh? Vull dir que...
Ahir en el comunicat mateix, diguem, obviar el tema Constitució, no?, que acaba sent una cotilla, no?, buscar una fórmula, no sé com se n'ha de dir, imaginativa, un gir sintàctic, el que sigui, no?, de seguretat jurídica, per tant, i després tothom haurà de fer esforços, i la part, diguem, de la delegació, o sigui, entre governs de la Generalitat també, i en algun moment s'haurà de reconèixer que l'estratègia va ser fallida i que la unilateralitat no porta enlloc. I això s'haurà de dir, i s'haurà de reconèixer també. I per l'altra banda, doncs, s'hauran d'anar fent...
És la porta que s'està obrint, o sigui, que s'està obrint ara, s'està facilitant el terreny precisament per explicar això, o sigui, per dir, mira, tot això que ens pensàvem que era... O sigui, que l'escenari del 2017 venia alguna cosa després, doncs... És un no rotund, i per tant s'ha d'obrir un altre escenari, i és com...
Sí, perquè és evident que si poséssim una balança, és que no hi ha color, diguem, dels costos que ha representat personals i polítics.
Ah, no, jo estic en desacord amb això, però...
I per altra banda, s'haurà de fer política, i política amb dos nivells. En el nivell de que s'han d'aprovar els pressupostos allà i aquí, i s'ha de governar el dia a dia, i llavors s'ha de fer política també amb majúscules, diguem, que la gent que hi ha a la presó, doncs haurà de sortir de la presó per la via dels permisos ordinaris que tinguin dret, perquè els toquen, o per la via extraordinària...
Sisplau, sí.
Per la via extraordinària d'un indult, o fent política també en el Congrés de canviar el Codi Penal, i això s'haurà d'abordar, i aquest és el marc també.
Sí, l'únic que dic és això, que s'inaugura una altra realitat on el marc és precisament aquest, el que dona l'Estat espanyol, i que per tant tots aquests, però que per mi això no és una cosa menor, sinó que és gairebé un no rotund, no sé com dir-ho, vull dir, és com un hòstia amb la mà plana tots els 10 anys de política catalana que hem viscut fins ara. Aleshores, jo tampoc no veig que s'hagi d'acceptar amb aquesta naturalitat, o sigui, que es pot fer com de dir, mira, la situació és aquesta, i nois, no veiem cap altra sortida que anar cap aquí, això és una cosa. Però llavors sí que és veritat que és que, clar, jo crec que algú hauria d'assumir la responsabilitat de dir, ui, no, doncs resulta que tots aquests 10 anys no valen, i això, com que els costos són massa grans de tot el que va passar al 2017, doncs malament, i obrim tot un altre panorama, fent veure que tot això no ha existit i tornem a un autonomisme old school.
No. O sigui, no es veurà les urnes, no? Es veurà quan Torra convoqui,
sí. L'únic
convoqui en uns mesos eleccions.
Això no estava tan clar fins ara. És a dir, que tothom estava intentant allargar d'alguna manera, o sigui, no fer aquesta cosa que per mi és explícita, de dir, mira, us hem enredat com a...
No, però això no ho reconeixeran mai.
No,
però... En qualsevol cas, jo crec que...
No crec que ningú volgués enredar d'aquesta manera, de Gargamel, us estem enredant, cabrons. No és això. Llavors, què han de reconèixer els que estan a la presó? No, mira, us hem enredat volent.
No.
No és així, és que no és això.
No, però també és veritat que com que els contextos canvien i canvien tan ràpid, clar, diguem, a l'hora ara de fer política potser el que cal és tenir cintura i adaptar-se a la nova conjuntura i no tenir gaire memòria.
No? Clar, l'únic és que
perquè,
això amb el que ha passat és molt difícil.
Tenir cintura i no tenir memòria, perquè si tens molta memòria és impossible. Però ara, el fet aquest de que hi hagi un nou govern i un govern de coalició a Espanya, i crec també que amb les... aviat eleccions a Catalunya, aquest és el moment. Quan hi hagi també un nou... Ara, difícilment passarà res, o hi haurà acords molt explícits i molt... que suposin avenços molt importants fins que hi hagi un govern, sigui el que sigui, a Catalunya. I serà aquest moment, a l'inici del mandat, lluny de contextos electorals, perquè això ho contamina tot, i fent aquest esforç...
Però mira tu també al revés.
I fent aquest esforç d'amnèsia, una mica.
Mira tu també al revés.
Clar, és el que jo trobo molt forçat perquè no ha sigut un fet... no ha sigut una anècdota en la política catalana, això, sinó és que ha configurat el centre i ha mobilitzat tot de gent durant això, no només des del 2017, és que amb 10 anys d'això, i que ara fer un gir tan brusc, jo crec que almenys s'ha d'explicar, però és el que tu dius, jo crec que les eleccions serviran per posar aquestes dues posicions sobre la taula.
Clar,
i veure...
La gent mobilitzada... No li quedava altra solució, és a dir, o liderar-ho, o deixar Esquerra que ho liderés, amb la qual cosa jo crec que també intel·ligent per part seva el liderar una cosa que ha proposat Esquerra i que ha negociat Esquerra el fet de tenir aquesta taula de diàleg. En qualsevol cas, jo repeteixo, és a dir, aquí hi ha uns interessos generats, que és a dir, s'ha de fer sí o sí perquè a Sánchez li interessa aprovar uns pressupostos per seguir al capdavant com a mínim uns anys, no? És a dir, si és que acabem de fer unes eleccions, amb la qual cosa... I Torra, jo crec que aprovant els pressupostos doncs complirà la seva paraula, convocarà eleccions i com a mínim doncs passarà a ser el president que el que ha fet en aquest temps de no govern de la Generalitat és aprovar.
La gent mobilitzada que dieu d'aquests 10 anys probablement també pugui pensar de la mateixa manera, la mateixa gent que de fa 10 anys pot ara haver canviat i haver pensat, ostres, jo no pensava que acabaria tot això amb aquestes presons injustes, jo també tinc un canvi de visió, és a dir, aquesta gent mobilitzada no és una gent impermeable que no s'ha mogut i oh, m'han enganyat. Aquesta és una qüestió. I llavors l'altra qüestió és amb aquesta taula de diàleg el govern de Pedro Sánchez necessita l'aprovació dels pressupostos. D'aquí un any potser no la necessitarà. I aquest és el moment, jo diria, dels governants de la part catalana. És a dir, tu em necessites i mai em necessitaràs tant com ara. Ara és el moment de demanar. Jo crec que és això.
Sí.
Aquesta és la qüestió.
Home, és que si s'aconseguissin fer valer...
Perquè d'aquí 10 mesos no caldrà perquè s'hauran consolidat. Jo vinc cap aquí, jo vinc a Catalunya i et dono unes rodolies. Jo vinc cap al País Basc i et dono més, no un concert. El que vulguis. És ara el moment.
Sí,
ara.
Sí, però com aquestes negociacions, o sigui, que està per veure que s'aconsegueixi alguna cosa. El moment és aquest i si el govern català fes una aposta molt forta de dir, no, és que volem això... i d'aquí no baixem del burro i aquests són els nostres mínims i si no hi ha pressupostos és una cosa, però el que hem vist fins ara és una mica cornuts i pagar el veure contínuament. Aleshores, clar, jo per això sóc escèptic.
Deixem veure què passa.
Veure, és a dir, que nosaltres paguem el veure de tothom. Bueno, jo, és evident que jo no ho veig així.
Clar,
és
no,
dir,
jo
home, sí, però... Tota la vida,
és evident,
tota,
és a dir,
tota la vida.
Jo no diria... Això de sentir-se enganyat...
Paguem la casita blanca i els preservatius.
Bueno, no, i els madrilenys també poden dir, no?, que són els que més aporten a les arques públiques, és a dir, jo crec que evidentment, és a dir, jo, el que penso és que a Catalunya ningú l'ha de ningunejar, que s'ha de tenir en compte, que ha d'haver-hi una entesa, és evident.
Tu creus que no paguem el veure? Ni som cornuts?
No, jo no crec que siguem menuts ni que paguem el veure. Jo no crec que haguem d'anar de víctimes. Jo crec que...
Ah, no, jo tampoc he de víctimes.
Mai. Crec que hem de lluitar, per tenir un bon funcionament de Catalunya. És a dir, per unes bones institucions, per unes bones escoles públiques, per una bona sanitat pública, per... hem de lluitar per moltes coses.
Per la pasta, vols dir?
No, hem de lluitar per moltes coses.
Això que dius, això que demanes...
A mi, que no em venguin la moto amb segons quines polítiques que després no s'acompleixen perquè no hi ha un pla de compliment o d'actuació, com ja s'ha vist. És a dir, és que ja s'ha vist. Una qual cosa. I després, el sentiment de sentir-te enganyat, això depèn de cadascú. És a dir, és un sentiment.
Home,
si tu et sents enganyada o no et sents enganyada. I després l'altre és la teva ideologia
però...
o el fet de pensar, és a dir, a mi m'agrada més una Catalunya dins d'Espanya que i dins d'Europa que una Catalunya fora d'Espanya, fora d'Europa.
Doncs estàs de sort.
I això
de sort,
com ho fem? És a dir, això com ho fem?
Ja t'ho dic ara. Però... Estàs de sort?
Sí,
perquè
estàs...
crec que la teva aposta guanya.